L'Ametlla de Mar és el municipi que recull una xifra més alta a través de la taxa turística a les Terres de l'Ebre. Què vol dir això? Que ha recollit en aquest trimestre 6.048,81 euros. I això és molt més que una xifra. És un indicador del potencial turístic de l'Ametlla de Mar al territori. L'Ametlla de Mar és el municipi de les Terres de l'Ebre que ha registrat una xifra més alta a través de l'impost sobre les estades en establiments turístics fixat per la Generalitat de Catalunya al segon trimestre del 2013. És a dir, la taxa turística recollida a través d'hotels i càmpings. I és que aquests establiments recullen 0,40 euros per nit i persona durant la primera setmana. En concret, a l'Ametlla estem parlant de 6.048,81 euros. D'aquests, un 70% d'aquest import el recull la Generalitat i un 30% es revertirà al municipi a través de l'Ajuntament encarregat d'invertir en inversió turística a la localitat. Però aquesta dada és molt més que una xifra, com diem, és un indicador del potencial turístic de l'Ametlla de Mar al territori. Ens ho explica Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
La recaptació d'aquests diners degut a la taxa turística a l'Ametlla de Mar és l'indicador de la importància, no, que té l'Ametlla de Mar dins a l'ocupació turística i dins del món turístic, el sector turístic de les Terres de l'Ebre. Ser líders amb aquesta recaptació, pues, significa això, no, que l'Ametlla de Mar, pues, lidera el rànquing el que fa el turisme dins de les Terres de l'Ebre i la importància que té el nostre municipi, no només a les Terres de l'Ebre, sinó al conjunt de les destinacions turístiques de Catalunya. Això el que ens ha de fer, a part de sentir-nos satisfets, és a continuar treballant, a continuar promocionant la cala, el nostre poble a l'exterior, per continuar que la gent, no, aquesta afluència turística, pues, sigui major i que ens permeti desestacionalitzar la temporada.
El Perelló segueix a l'Ametlla de Mar en el rànquing territorial amb 5.388,93 euros. En tercera posició trobem a Sant Carles de la Ràpita amb 3.157,46 euros. Tortosa segueix el posicionament amb 2.269,99 euros. I després de la capital del Baix Ebre trobem a la veïna població de l'Ampolla amb 1.983,02 euros. Del Tebre segueix de prop a l'Ampolla amb 1.964 euros, i Alcanar també entra dins dels 7 municipis que més han recollit amb la taxa turística amb 1.254,73 euros. D'altra banda, cal tenir en compte que de cara a l'any vinent, a més de la taxa turística, també ja es podrà fer un balanç dels imports recollits a través de la taxa dels habitatges d'ús turístic impulsada des de la Generalitat el passat desembre del 2012, una vegada completat el registre d'aquest tipus d'establiments a nivell nacional. En l'àmbit territorial, els pacients de la Terra Alta es queden sense servei de rehabilitació aquest dilluns. La reunió prevista per aquest cap de setmana entre l'Ajuntament de Batea, la Generalitat i la Fundació Segle XXI per arribar a un acord per al servei de rehabilitació no es va arribar a celebrar. Avui dilluns, els pacients de la Terra Alta no podran seguir amb el seu tractament a Batea. Segons ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, dimarts l'empresa tornarà a presentar un recurs al consistori defensant que compleix amb la normativa, mentre que es derivaran els pacients de Batea al servei de rehabilitació de Gandesa. Per la seva banda, l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, ha ofert les instal·lacions municipals perquè es pugui fer la rehabilitació al poble. La Casa en Barraca va a la baixa i demana una regulació per subsistir. La Casa en Barraca es manté al sud de les Terres de l'Ebre, però cada cop de forma més residual. L'Associació Cinegètica de Barraquers de Catalunya xifra en vora una cinquantena els aficionats que continuarien amb la pràctica prohibida per la normativa estatal i europea davant dels més de 300 de fa uns pocs anys. Les denúncies i els judicis penals que han hagut d'afrontar els caçadors han fet desistir molt molts de mantenir les barraques, especialment els aficionats més veterans, segons detalla el president de l'entitat, Javier Fontana. La caça en barraca es concentra en un mes, des de mitjans de mes d'octubre fins a mitjans de novembre, mentre es produeix l'entrada de milers de tors que arriben en migració per passar aquí l'hivern. La barraca és una construcció especial, com saben, feta amb branques d'oliveres o garrofers, que simula un arbre i on s'instal·len unes varetes amb una substància enganxosa al vesc que impregna els ocells i permet que els capturi el caçador encara vius. El tor és una espècie cinegètica, però el problema radica en el fet que l'administració no permet aquesta modalitat per considerar-la massiva i no selectiva i, per tant, que pot afectar també d'altres espècies protegides o d'interès. Una recent reforma del Codi Penal ha inclòs la caça no selectiva com a delicte penal. En aquest sentit, els aficionats catalans a la barraca demanen des de fa temps una regulació específica per a la pràctica que consideren tradicional i que forma part de la cultura del territori. I a continuació parlem de medi ambient. Un baix cabal ecològic agreujarà els problemes ambientals del Delta. El Ministeri de Medi Ambient i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre es mostren inflexibles en la seva proposta de cabal ecològic per al tram final del riu Ebre, una mitjana de 107 metres cúbics amb variacions segons els mesos. Així, durant l'estiu se situarà en 80 metres cúbics davant dels 100 actuals. Part de la comunitat científica, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, els grups ecologistes i també el govern de Catalunya, s'han posat les mans al cap amb aquestes xifres que consideren del tot insuficients per al bon manteniment ambiental del Delta de l'Ebre. De fet, la proposta catalana de cabal se situa en el doble, amb un mínim durant els anys més secs de 227 metres cúbics per segon. Els darrers dos anys hidrològics han estat una mostra del que suposa que baixi aigua pel riu. Així, si durant el 2011-2012 es va registrar una greu sequera que va deixar el riu en mínims i en un mal estat ecològic, les crescudes continuades del 2012-2013 van suposar tot el contrari, un augment dels nutrients i de l'aportació dels sediments a la desembocadura, que va tenir molts beneficis per a l'ecosistema, la pesca i també per a l'aqüicultura. El fet de mantenir a la baixa el cabal mínim ecològic suposarà mantenir i fins i tot incrementar els problemes que des de fa dècades pateix el Delta de l'Ebre, com ara la salinització, la regressió i la subsidència o enfonsament del terreny per la compactació dels sediments. I en el nostre recorregut informatiu anem a continuació a l'Aldea, perquè la cooperativa agrícola de l'Aldea, en concurs de creditors, preveu tancar el 2013 amb una facturació de 2,5 milions d'euros, la qual cosa suposaria un 20% més que l'any passat, una xifra que encara no està tancada, però a la qual contribuirà a la campanya d'hivern amb cultius com la coliflor i la carxofa. En declaracions a Europa Press, la presidenta de la cooperativa, Montserrat Llosa, ha explicat que previsiblement s'aconseguiran aquestes xifres gràcies a les mesures d'estalvi que s'han adoptat en costos de personal i també a l'augment d'agricultors que porten a l'entitat la seva producció hortícola. Ha afegit que la demanda és alta, que la cooperativa exportarà el 80% dels productes de la campanya d'hivern, sent els principals països receptors França, Alemanya i Bèlgica, segons ha apuntat, malgrat que l'entitat abandona d'aquesta manera un cicle econòmic negatiu. Llosa desconeix quan es podran retornar els estalvis als impositors després de la fallida de la secció de crèdit de l'entitat el desembre de l'any 2011, que ja està absolutament dissolta. I l'apunt cultural ens arriba avui des d'Alfara de Carles, ja que l'Ajuntament d'Alfara de Carles ha instal·lat una sèrie de panells al llarg de la població per senyalitzar la ruta de Panxampla, el famós bandoler local. Es tracta d'un nou actiu turístic que es va inaugurar ahir en el marc de la Fira del Rovelló i d'una visita guiada per aquests punts del municipi relacionats amb la vida del bandoler. Joan Pujol Fontanet, Panxampla, va néixer a Alfara de Carles el 23 d'abril de 1857 i morí el 16 de juny del 1883 afusellat a Tarragona. Amb el malnom de Panxampla, era famós i conegut pels pobles d'Alfara de Carles, el Reguels, Beseit i pels muntanyes dels ports i fins i tot arreu de l'estat. I a continuació, els temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va perdre per 1-3 davant el Batea en la novena jornada del Campionat de Lliga aquest diumenge a la tarda aquí a casa. Els calerós van mostrar la cara de l'equip sense idees, la cara de l'equip que no juga la pilota amb rapidesa i que no crea ocasions de gol. Amb tot, els calerós van tenir suficient mèrit per aconseguir almenys un empat en aquest partit que se'ls va escapar en els últims moments. En una primera part de les pitjors de la temporada i una segona part on l'equip va mostrar una millor cara, però que en les poques ocasions que va tindre no va saber rematar el Batea. Un Batea que s'havia avançat en el marcador molt aviat gràcies a un penal per unes mans involuntàries a dins de l'àrea i que el col·legiat de l'encontre, en males decisions i en diferència de criteris a l'hora d'ensenyar les targetes, tampoc va voler veure dos clares mans dins de l'àrea del Batea. Narcís Laboria, entrenador de l'equip, ha fet autocrítica i ha qüestionat el partit que va fer l'equip calero.
No, vam estar molt malament, molt. I portàvem uns partits que estàvem més o menys bé, però ahir no vam estar a l'altura, i et dic, no... Ja seria una apatia i unes poques ganes, jo no sé què va passar, però vull dir, no... La gent no estava, els jugadors no estaven per la feina, no. Ni hi havia moviments, ni jugàvem la pilota ràpid, ni van fer res, a veure, la veritat, no... Va ser en general, no s'ha de donar culpa ni a un ni a l'altre, va ser en general. Però, bueno, són coses que poden passar, el que passa que això ho hem d'evitar perquè no va bé. Vull dir, almenys s'han de ficar ganes i s'ha d'anar, ni que les coses no et surtin o ni que l'àrbit te piti a coses, perquè les dues primeres faltes, targeta. Ells van fer 25 faltes i van ensenyar targetes cap al final, també. És que no... Tot això t'afecta, però hem de saber aïllar-nos de tot el que ens va en contra i fer el que hem de fer. Vull dir, no ens hem de deixar influenciar pel que ens pugui passar. Hem de fer el que estàvem acostumats a fer ara i ahir pues, bueno, va ser un dia que no va sortir.
Els caleros van escurçar diferències després d'un clar penal que va transformar l'Abraham i va posar l'1-2 en el marcador. Van ser els moments de més pressió dels caleros davant de la porteria del Batea. En els últims minuts del partit, una errada de l'Ivan va permetre als de Batea aconseguir l'1-3 en el marcador, just només uns minuts després de que el propi Ivan aconseguís aturar una jugada de l'1 contra 1 i una altra clara ocasió del Batea a la porteria calera. Van ser les quatre úniques ocasions que els de la Ribera d'Ebre es van atansar a la porteria calera. Per tant, màxima efectivitat dels de Batea, que a hores d'ara mantenen la quarta posició a la classificació. Tot i la ratxa de bons resultats que mantenia l'equip de la Cala, es veu postergat fins a la 13a posició després d'aquestes 9 jornades. Els resultats que es van produir van ser els següents, alguns en sorpresa. Mora la Nova Atlètic 2, Olímpic Mora d'Ebre 0, en el derbi de les Mores, Horta de Sant Joan 1, Aldeana 4, Remolins Vitembé 0, Santa Bàrbara 2, Sant Jaume d'Enveja 1, Flix 2, Pinell 2, Corbera d'Ebre 0, Ulldecona 2, La Sénia 0, Camarles 5, Vilalba 1 i Deltebre 1, Alcanar B 0. Veiem, doncs, que el Camarles ha superat el Corbera d'Ebre, que ha perdut els dos darrers partits després d'estar imbatut i sumar amb victòries els partits. Per tant, Camarles líder amb 22 punts, seguit del Corbera d'Ebre amb 21. A partir d'aquí, Aldeana i Batea amb 18. Deltebre, 5è amb 17. Amb 16, 3 equips, Pinell, Flix i Ulldecona. Hi ha un tall de 4 punts de diferència que es fa a partir d'aquí, el Mora la Nova Atlètic, el Santa Bàrbara i l'Horta de Sant Joan amb 12, l'Olímpic Mora d'Ebre i l'Ametlla de Mar amb 11, Sant Jaume de Meix amb 10 i 15 en posició de descens compensat, la Sénia amb 7 i en descens directe, Vilalba amb 5, Alcanar amb 4 i Remolins Vitembé amb 1 punt. La pròxima setmana, partit que es disputarà diumenge a les 4 de la tarda, la Cala juga al camp de la Sénia, 15è classificat amb 4 punts de diferència dels caleros.
I després dels esports, repassem l'actualitat d'aquest dilluns 4 de novembre en forma de titulars. En l'àmbit local, avui destacàvem que l'Ametlla de Mar és el municipi que ha recollit una xifra més alta a través de la taxa turística a les Terres de l'Ebre. En concret, 6.048,81 €. D'aquest, un 70% d'aquest import el recull la Generalitat, ja que és una taxa impulsada des d'aquest ens, i un 30% revertirà al municipi a través de l'Ajuntament encarregat d'invertir en turisme a la localitat. Però més enllà d'aquesta dada, cal dir que aquesta xifra és un indicador del potencial turístic de l'Ametlla de Mar al territori. En l'àmbit territorial, la caça en barraca va a la baixa i demana una regulació per subsistir. Aquesta modalitat de caça és practicada de forma il·legal a Catalunya per una cinquantena de barraquers, davant dels més de 2.000 que hi ha al País Valencià. També parlàvem avui de medi ambient. Un baix cabal ecològic agreujarà els problemes ambientals del Delta. La desembocadura ja pateix els efectes de la regressió, la salinització i la subsidència o enfonsament del terreny. La cooperativa de l'Aldea tancarà l'any amb una facturació de 2,5 milions. Està en marxa la campanya d'hivern amb productes com la coliflor i la carxofa, que es destinaran a l'exportació. El Farà de Carles senyalitza la ruta de Panxampla com a actiu turístic aquest cap de setmana, coincidint amb que el poble ha celebrat la Fira del Rovelló. I en l'àmbit esportiu, el primer equip de la Cala perd 1-3 davant del Batea, situant-se en la 13a posició de la classificació. El pròxim enfrontament serà contra la Sénia. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest 4 de novembre. El control de sons acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.